TV3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dimarts, dia 4 de novembre, en què destacam que el sector turístic i les administracions de les Balears desembarquen a Londres. Avui comença la World Travel Market, gran aparador internacional, i un dels reclams que empraran per vendre les illes com a destinació serà la cultura. Ahir es va inaugurar a la capital britànica una iniciativa immersiva basada en l'obra de Joan Miró i avui, al Bala de Palma, Jaime Martínez defensarà els atractius de la ciutat com a candidata a ser capital cultural europea. Serà dia de balanços de la temporada. D'aquí mitja horeta, a les 8:30, coneixerem el dels hotels a l'entrevista que farem a l'informatiu matí a Maria José Aguiló, que és vicepresidenta de la Federació Hotelera de Mallorca, i també han demanat als restauradors, que parlen d'uns resultats irregulars, cosa que atribueixen al fet que els visitants venen amb menys diners per gastar i durant menys dies. En canvi, tenen més esperances posades en el públic resident, sobretot per Nadal, gràcies a les bones dades d'ocupació al mercat de treball. César Amable és president de PIMEM Restauració.
Entonces, si sigue esa tendencia que la gente ve que tiene dinero en el bolsillo, pues sale más durante ese tiempo, pues sale mucho más a comer o a cenar fuera, ¿no? És un poc la tendència, jo crec.
Tot d'un ampliar amb aquesta informació en una jornada en què també hi ha altres qüestions destacades. Perquè l'actualitat política està encara marcada per l'anunci de dimissió que Carlos Mazón va fer com a president de la Generalitat Valenciana.
Però ja no puedo más. Sé que el futuro president serà capaç de continuar con la reconstrucció.
De moment, continuen el càrrec en funcions fins que les Corts elegeixin el seu successor.
Els grups parlamentaris tenen ara 12 dies hàbils per presentar la seva proposta de candidat, que ha de ser un dels actuals diputats autonòmics, i el ple d'investidura es podria celebrar la darrera setmana de novembre. Ara bé, el Partit Popular necessita el suport de vots per tirar endavant amb la votació.
Avui, segona jornada del judici del fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, per presumpta revelació de secrets.
Avui declaren dos dels testimonis amb més pes a la causa són l'empresari i parella de la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, que és Alberto González Amador, i el cap de gabinet de la Popular, Miguel Ángel Rodríguez. Tot això quan ahir el cap de la Fiscalia va insistir en la seva innocència.
Ha oído los hechos de la punibles que son objeto del presente juicio oral. ¿Se considera autorresponsable de los delitos que se le imputan?
No.
I a la política autonòmica, avui, ple del Parlament, que ha de votar la proposta de Vox per introduir la vehicularitat del castellà a l'educació. Una iniciativa que previsiblement no es prendrà en consideració perquè el PP hi votarà en contra.
Els populars rebutgen algunes parts de la reforma, com l'alteració de la llei de normalització lingüística. Ara, la novetat és que el PP ha presentat una iniciativa pròpia perquè el castellà sigui vehicular, com va pactar amb Vox per aprovar els pressupostos, però sense tocar altres normes.
Ja ha passat la primera nit a presó provisional el conductor del cotxe que va xocar frontalment contra una moto dissabte passat a Palma, on va perdre la vida el motorista de 27 anys.
El sospitós circulava sense carnet en un vehicle amb 4 persones més. Aquestes, però, ja han quedat en llibertat.
I en els esports, l'Illes Balears Palma Futsal ja prepara la Copa Intercontinental. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. El Palma Futsal jugarà divendres a les 9 del vespre a Somos contra el Peñarol uruguaià, amb l'objectiu de guanyar el seu tercer títol de campió del món de clubs. Una final que podreu seguir en directe per IB3 Ràdio. En futbol, el Real Mallorca finalitza aquesta jornada fora de les posicions de descens, després de l'empat a 0 que es va produir ahir vespre en el partit Oviedo-Osasuna. Els d'Arrasate prepararan des d'avui el partit de diumenge Somos contra el Getafe sense el lesionat de llarga durada, Leo Román i Toni Lato. I avui torna a la Champions a les 9 del vespre. L'Atleti de Madrid rebrà el Metropolitano, l'Unión Saint Gilva belga. A la mateixa hora, el Real Madrid visitarà Anfield per enfrontar-se al Liverpool.
I ara, parlant del temps, quina previsió tenim per avui? Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, doncs avui per davant tenim una jornada molt tranquil·la en termes generals. Al llarg del matí fins al migdia tindrem un cel molt clar, marcat per el sol, tot i que això podria canviar una mica a partir del capvespre. A partir d'aquest moment tindrem el creixement d'algun núvol entre Mallorca, també cap a Menorca, que de forma molt puntual ens podrien deixar qualque gota, molt poca cosa. D'altra banda, el vent bufarà fluix i ho farà de xaloc. Això permetrà que tinguem unes condicions marítimes molt tranquil·les arreu del territori, predominarà el marejol. I tot això estarà acompanyat per una temperatura amb pocs canvis respecte d'ahir. Continuarem amb uns valors molt semblants als de l'anterior jornada, tot i que a Mallorca sí que podríem arribar a notar qualque petita pujada puntual, esperant que la màxima d'aquesta jornada giri entre els 20 i els 24 graus aproximadament. Ara mateix tenim a les Pitiuses 12 graus a Santa Gertrudis i 17 a Sant Francesc. A Mallorca 10 graus a Petra, 12 a Bunyola i 14 a Andratx. I a Menorca 14 graus en Es Migjorn Gran i 15 a Sa Mesquida.
8 i 5 minuts amb Rafa Andrés al control tècnic i amb Cristina Bausà, Toni Escanelles i Caterina Banya a la redacció. Escoltau l'Informatiu Matí.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
El sector turístic de les Balears i els responsables de les principals administracions són avui a Londres. Comença la World Travel Market, una de les fires turístiques internacionals de més anomenada.
Està previst que la presidenta del govern, Marga Proens, es reuneixi amb el conseller delegat del turoperador TUI, Sebastián Ebel. Com a acte previ a la fira, la delegació illenca va inaugurar ahir vespre una iniciativa immersiva basada en l'obra de Joan Miró i que combina art, música i projeccions. La iniciativa s'anomena Blauina i forma part del projecte Paisatge Miró. La mostra està exposada a un centre d'art de l'Oxford Street de Londres. Així ho explicava la presidenta Proens.
De Joan Miró aquí, en Escó de Londres, a Oxford Street, on se projecta durant tot el vespre imatges i obra de Joan Miró, combinada també amb espais únics i reconeixibles de les Illes Balears.
A la fira, les delegacions pitiuses arriben amb l'objectiu de seduir el mercat britànic amb producte local i l'aposta per l'oferta familiar i sostenible. Aspiren a allargar la temporada, com explicava el vicepresident segon de la Federació Hotelera d'Eivissa i Formentera, Juanma Costa.
Que una de les possibilitats seria pues, una ruta pues, amb Estats Units, que és un mercat nord-americà molt important i que estan acostumats a viatjar, viatges llargs, i crec que l'illa d'Eivissa i de Formentera serien uns destins molt apropiats per ells.
I Menorca s'ha proposat recuperar els 9.000 visitants britànics que ha perdut aquesta temporada. Ja s'han concretat més de 25 reunions amb diferents agents del sector turístic per millorar connexions aèries i tractes amb turoperadors. La Fundació Foment del Turisme centra enguany la seva estratègia en la cultura. Adolfo Vilafranca és el president del Consell Insular.
Menorca disposa d'una extensíssima varietat de galeries i centres d'art a l'illa, que serà el principal reclam de l'estratègia de la Fundació Foment de Turisme de Menorca per atreure visitants tot l'any. Pensam que l'oferta cultural de Menorca és molt extensa. Volem posar en valor aquest dinamisme que experimenta Menorca entorn a l'art contemporani i donar-lo a conèixer fora de l'illa.
Per cert, que el Batle de Palma, Jaime Martínez, també acostarà al públic britànic la cultura local i ho farà amb la candidatura de la ciutat com a capital cultural europea 2031.
Bé, avui serà un dia de balances. Com dèiem, a les 8:30 atendrem a la vicepresidenta executiva de la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca, Maria José Aguiló. Farem una entrevista a l'Informatiu Matí per conèixer com han acabat la temporada, també com preveuen que sigui la següent. D'altra banda, han demanat als restauradors de Mallorca que confirmen que el tancament ha estat irregular. Ho atribueixen al mal temps de maig i juny i, sobretot, el fet que els turistes venen amb menys doblers gastadors i durant menys dies. Sí que es mostren més optimistes pel que fa a la despesa dels residents, sobretot en previsió a la temporada de Nadal i els dies previs amb els dinars o sopars d'empresa.
El president de Pimem Restauració, César Amable, confia que la despesa dels residents no experimenti la davallada que s'ha produït amb la dels turistes. Cal tenir en compte que aquest estiu passat el mercat laboral ha tingut bones dades d'ocupació i pujades salarials en alguns sectors com el de l'hostaleria. Preocupa, però, l'increment de les despeses tant dels costos laborals com, sobretot, dels productes i de l'energia.
Ha subido el gasoil. Ahora hablan de una subida que se prevé de brutal de la energía eléctrica. El café, hablan de que va a subir una barbaridad. No sé si hablan de un 30 o 40% el café. O sea, son unas subidas brutales. Y esas subidas brutales no sales en restauración. Si no las aplicas, no sales.
Amable explica que ja reben les primeres reserves pels sopars i dinars d'empresa de Nadal. De fet, el gerent de la CAIP Restauració, Bartomeu Mas, recomana als comensals que ja reservin i avisa que de cada any la temporada d'aquestes trobades s'avança més.
Llavors se fan pues, el sopar de companyerisme, el sopar d'empresa, el sopar familiars o els dinars, en aquest cas, que és el que aquests darrers anys s'ha posat com a més de moda, que la gent sortia a dinar que no sopar, per poder allargar així el millor pos un poquet de la sortida. Així que la recomanació que feim des d'aquí és que si teniu clar allà on voleu anar, aneu reservant perquè quan sigui sort no trobareu puesto.
A les 8:10, avui comença el compte enrere perquè les Corts Valencianes designin un nou president o presidenta de la Generalitat. Això després que Carlos Mazón va dimitir ahir.
Sé que cometí errores, los reconozco, y voy a vivir con ellos toda mi vida.
El seu discurs institucional va dir que ja no pot més.
Pero ya no puedo más. Sé que el futuro president serà capaz de continuar con la reconstrucción.
Y considera que no s'ha estat just amb ell.
También es cierto que ha habido una campaña brutal en la que algunos han intentado convertir en deporte nacional en llamarme asesino.
De moment, continuen el càrrec en funcions fins que les Corts elegeixin el seu successor. Els grups parlamentaris tenen 12 dies hàbils per presentar la seva proposta de candidat, que ha de ser un dels actuals diputats autonòmics, i el ple d'investidures podria celebrar la darrera setmana de novembre. Ara bé, el Partit Popular necessita el suport de Vox per tirar endavant amb la votació.
El líder de la formació, Santiago Abascal, assegura que per donar-lo suport no es tracta només de noms, sinó que també d'idees. A més, critica el Partit Popular per haver fet dimitir Mazón precisament el dia en què va començar també el judici al fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz.
Es un claro auxilio al relato de Pedro Sánchez. Entregan un chivo expiatorio a Pedro Sánchez, que es el gran culpable de la tragedia de la Dana.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha qualificat de correcta la decisió de Mazón.
Un compañero que ha reconocido equivocaciones que habrán marcado su vida para siempre, pero que también ha sufrido una cacería política y personal que debemos denunciar con toda intensidad, porque no es un asesino.
La secretària general del Partit Socialista del País Valencià i ministra d'Innovació, Diana Morant, insisteix en un avançament d'eleccions.
Nos han presentado un fraude de solución. Una solución parcial que no es la solución que necesita esta comunidad, no es la solución que reclaman los valencianos y las valencianas, porque en definitiva lo que nos presentan es una prórroga. Se quieren dar más tiempo.
L'altre focus d'interès ha passat pels tribunals. La periodista Maribel Vilaplana ha comparegut davant la jutgessa de Catarroja. Ha declarat que el dinar amb Mazón, el dia de la Dana, al restaurant El Ventorro, es va allargar durant gairebé 4 hores.
Ha dit que Mazón no era conscient del que succeïa i que ella tampoc no va percebre que el president Frisàs, quan la va acompanyar a l'emparcament, quan faltaven 15 minuts per arribar a les 7 de l'hora baixa. També ha explicat que el fins ara president de la Generalitat va rebre nombroses cridades, entre les quals la de Salomé Prades, que en aquell moment era consellera de l'Interior. Vilaplana, però, ha dit a la jutgessa que el president devia escoltar més que no parlar, perquè no va poder sentir gaire cosa i que en cap cas no va escoltar les paraules d'Anna Cecopi o Pluges. La periodista ha dit que el president no li va transmetre cap mena de malestar i en relació amb el tiquet de l'aparcament que li havia sol·licitat la jutgessa, Vilaplana ha assegurat que no el conserva, però es compromet a facilitar el número de matrícula del cotxe perquè la gestora de l'aparcament en confirmi la presència a les instal·lacions.
Avui hi ha dues notícies importants que centren bona part de l'actualitat estatal. Aquesta, la dimissió d'Amazon, i l'altra és que aquest dimarts és la segona jornada del judici al fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, per presumpta revelació de secrets. Avui declaren dos dels testimonis amb més pes a la causa i que previsiblement despertarà més interès. Són l'empresari i parella de la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, que nom Alberto González Amador, i el cap de gabinet de la Popular, Miguel Ángel Rodríguez. Tot això quan ahir el cap de la Fiscalia va insistir en la seva innocència i qüestiona la instrucció del jutge Hurtado.
García Ortiz ha negat la filtració del correu electrònic en el qual l'advocat de González Amador reconeix que el seu client va defraudar doblesa i hisenda.
Ha oído los hechos de la punibles que son objeto del presente juicio oral. ¿Se considera autor responsable de los delitos que se le imputan?
No.
Per altra banda, l'advocat d'Alberto González Amador, Gabriel Ramos, insisteix en que el fiscal general de l'Estat sí que va filtrar aquest correu.
Había hecho uso de María Pilar Rodríguez Fernández para conseguir la denuncia del expediente tributario, para conseguir el mail del 2 de febrero, para conseguir su salida del entorno digital de la Fiscalía hacia el entorno personal de Gmail del señor.
L'advocada de l'Estat, Consuelo Castro, que exerceix la defensa del fiscal general, ha denunciat una instrucció inquisitiva i ha demanat la nulitat de les actuacions.
Las irregularidades cometidas en la instrucción nos permiten sostener que el fiscal general del Estado ha sido sometido a un proceso injusto en su conjunto, en el que sus derechos no se han visto garantizados y no ha podido defenderse en las condiciones exigibles. Esta se inició con la idea preconcebida de que el investigado era culpable.
El judici va començar ahir i es perllongarà al Manco fins al 13 de novembre. García Ortiz està previst que declari dia 12 i s'enfronta al fiscal general de l'Estat a 6 anys de presó i 12 d'inhabilitació.
I també tenim novetats en el cas Coldo. Luco sosté que el ministre de la Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que va ser president de les Illes Canàries del govern canari, va intercedir per afavorir la trama. Els investigadors de la Guàrdia Civil han remès un nou informe a l'Audiència Nacional en el qual deixen palesa la influència que exercia Coldo García. Tot això quan el jutge del cas Coldo proposa obrir judici contra l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, l'exassessor ministerial Coldo García i el comissionista Víctor de Aldama.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
8 i 16 minuts, i a la política autonòmica el Parlament debatrà avui la presa en consideració de la proposta de Vox per introduir la vehicularitat del castellà a l'educació. Tot això quan ahir el PP va registrar la seva pròpia proposta de modificació perquè el castellà sigui llengua vehicular a l'ensenyament com el català, això sí, sense que aquesta reforma alteri, com planteja Vox, la llei de normalització lingüística. Maria Eugènia Quegles.
No se sabia quant ho faria, però el retruc del PP a vot s'esperava des que la portaveu Manuela Cañadas va anunciar que presentaven la reforma educativa que anava més enllà de posar per escrit que el castellà i el català són les llengües vehiculars a les aules. Aquell dia els populars ja varen anunciar que hi votarien en contra i que ja tenien dins el calaix un text redactat que es limitava a dir això, que les dues llengües són vehiculars a les Balears. El que varen tancar aquest estiu amb vots a canvi del sí als pressupostos i el que el 2022 es va pactar inicialment en tota l'esquerra i que en el darrer segon PSIP i Més tornaren enrere. Llavors i ara la portaveu adjunta del PP, Marga Durán, s'encarrega de la llei educativa. Aquest dilluns manté que és una modificació simbòlica.
Què passa? Han tingut també una sèrie de sentències que mos diuen que dins l'educació de les Illes Balears ja existeix una vehicularitat de facto. Nosaltres volem que aquesta vehicularitat estigui blindada legislativament xerrant. A dins, on? A dins la llei d'educació de les Illes Balears.
Això és el que molesta a Vots, perquè considera que si no es toca el decret de mínims i l'autonomia de centre, no serveix de res legislar que les dues llengües són vehiculars a les escoles. Cañadas denuncia que el PP mai compleix el que promet en matèria lingüística.
Los ciudadanos tienen que ser muy conscientes de que el Partido Popular solamente vende acuerdos que son papel mojado, porque si no va a cambiar nada en la educación, si no quieren cambiar una coma para que esto sea efectivo de verdad en decreto de mínimos, en la ley de normalización lingüística, en los proyectos lingüísticos de los centros, si no quieren cambiar nada de esto...
La presa en consideració a la reforma educativa de Vots d'aquest dimarts arriba amb una petició de l'Obra Cultural Balear. Demana als grups que no li facin el joc a Vots i no participin en el debat. Els polítics entenen el sentit de la sol·licitud de l'obra, però mantenen, amb puntualitzacions, que el Parlament és el fòrum de debat polític. El portaveu socialista, Iago Negueruela, no vol debatre amb Vots, ho vol fer amb el PP.
No volem blanquejar el PP. El PP està fent un atac persistent a la llengua catalana en les nostres illes. Nosaltres creiem que demà és una oportunitat perquè el PP expliqui qual serà la seva posició, si la seva posició és la que han dit en els darrers dies, de complir els acords amb Vox e introduir la vehicularitat del castellà a l'educació pública. Clar, perquè la ciutadania pugui tenir també constància d'això, nosaltres hem d'interpel·lar al Partit Popular.
El portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apestegui, entén perfectament l'envit de l'obra, diu, però li demana comprensió. Hi ha d'haver unanimitat de tots. No pot ser un grup sí i uns altres no.
Nosaltres entenem que sí, i que és una resposta massiva per part de tots els partits polítics secundar la crida de l'obra cultural. Més estaríem oberts a plantejar-la, si no, no podem sostreure'ns d'un debat que se produeixi.
Tant PP com Vox asseguren que el vot dels populars en contra de debatre les modificacions lingüístiques defensades per Cañadas no condicionaran les negociacions del sostre de despesa dels pressupostos de l'any que ve.
Escoltau l'informatiu matí d'IV3 Ràdio.
Palma a punt és el pla de xoc estratègic de neteja de l'Ajuntament de Palma que cerca posar fi a l'estigma de ser la ciutat més bruta d'Espanya. Sumam 40 operaris més per assegurar el manteniment del nostre entorn i aconseguir una ciutat més neta i millor cuidada. Pròximament serem al teu barri. Palma a punt. Ajuntament de Palma.
De dilluns a divendres a les 9.
I un dijous més arriba el moment de passar a consulta amb el nostre manescal Manu Ruiz.
Marta Guerau et posa al dia.
Com en el cas de tomans, quan arriba la primavera també arriben les al·lèrgies.
Són més comunes a la depressió escenària.
Pobres animals, sí, perquè picó de mantenir.
Al dia.
Un border collie.
Té el nom Teix i té 6 mesos i s'ha perdut a la zona de Porto el Sacabaneta.
I IV3 Ràdio.
I d'avui, i gràcies a aquest programa, podem dir que hem trobat en Teix.
Bravo! Servei públic.
Propietaris, propietaris de cans, mossos i lloros de Balears. Aquest és el vostre espai.
El dia, amb Marta Grau i Jaume Noguera.
A IV3 Ràdio, informatiu matí. La primera cita amb les notícies del dia.
Són les 8:21. 5 persones van resultar ferides a nit passada en un accident a la carretera de Sineu, a prop de la localitat de Costitx. Un cotxe que circulava a gran velocitat en va embestir un altre.
I a conseqüència de les ferides, una dona de 58 anys va haver de ser traslladada en estat greu a l'Hospital de Son Espases. La resta d'ocupants del vehicle en resultaren ferits lleus. Són un nin i una nina de 6 i de 8 anys, respectivament, i el seu pare de 48. Tots ells van haver de ser ingressats també a l'Hospital de Referència, a l'Hospital Universitari de Son Espases. El cinquè ferit, un home de 47 anys, va ser traslladat en aquest cas a l'Hospital d'Inca.
I això, quan ha passat la primera nit a la presó, el conductor del cotxe que va xocar frontalment contra una moto dissabte passat a Son Castelló va ser a la rotonda de la ITV de Palma, on va perdre la vida el motorista de 27 anys i que va provocar un incendi que va calcinar tots dos vehicles.
El sospitós circulava sense carnet, amb un vehicle amb 4 persones més a dins, que ja han quedat en llibertat. En un primer moment, el detingut, que té diversos antecedents, va fugir del lloc dels fets, però finalment el diumenge es va presentar a les dependències de la policia local de Palma. Està acusat d'un delicte d'omissió del deure de socors i també de furt, ja que aquest turisme sinistrat era robat. Ha donat negatiu a la prova en el test de drogues.
I augmenta el nombre de rescats de muntanya durant la temporada alta. És una tendència que es repeteix des de fa anys. Entre els mesos de maig i setembre, només els bombers de Mallorca n'han fet 115, és a dir, 15 més que els mateixos mesos de l'any passat.
Precisament aquest mes d'agost s'ha incorporat al cos de bombers l'helicòpter Milana, que ha duit a terme una quarantena ja d'actuacions d'ençà que va entrar en funcionament. Aquest vehicle aeri també ha permès reduir el temps de rescat d'una mitjana de 5 hores a només 20 minuts. La majoria dels rescats d'aquest estiu, en tot cas 30, han estat durant el mes de juny.
I s'ha confirmat com un cas de violència masclista l'assassinat d'una dona de 47 anys a Moguer, a Huelva. La Guàrdia Civil ha detingut la seva exparella, un home de 56 anys. És la 34a víctima mortal per violència de gènere d'enguany. I la UIB i el govern posen en marxa la primera càtedra de ciberseguretat a les Balears amb l'objectiu de fomentar la recerca per fomentar la prevenció dels ciberatacs i formar a les empreses i a l'alumnat.
El vicepresident econòmic Antoni Costa ha explicat que el conveni té una durada d'un any, però la intenció del govern, ha detallat, és que es mantingui durant anys aquesta col·laboració.
Tenim delinqüència, diríem, física en els carrers, en el futur serà ciberdelinqüència. O ja està sent ciberdelinqüència. En conseqüència, la necessitat d'invertir en ciberseguretat no només és una qüestió que afecti les empreses, sinó la societat en general. En conseqüència, la càtedra aquesta que muntam avui, jo crec que li auguro un bon futur.
L'exrector Llorenç Huguet posarà en marxa la nova càtedra, que també tindrà com a objectiu formar-ne les famílies i empreses del sector turístic.
Sí, el sector turístic maneja una quantitat ingent de dades, dades personals, econòmiques, de trasllat, que finalment necessiten tenir aquesta seguretat perquè no hi hagi fugues de temes que atenten contra la privacitat. Per tant, avui se xerra molt d'intel·ligència artificial, se xerra poc de ciberseguretat, però si intel·ligència artificial necessita, com a gato, necessita la ciberseguretat per donar confiança en la ciutadà.
Així hem arribat a les 8:25, ara als esports.
Informatiu Matí. Esports.
L'Illes Balears Palma Futsal ja prepara una de les cites més esperades de la temporada. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. L'equip mallorquí afronta una setmana molt important en la final de la Copa Intercontinental. El Palma jugarà divendres a les 9 del vespre a Son Moix contra el Peñarol. L'equip que entrena Antonio Vadillo cercarà guanyar el seu tercer títol de campió del món de clubs. Escoltam el jugador del Palma, Lin.
Va ser segurament otra història. Es un título en juego a nivel internacional, para venir con muchísimas ganas aquí a nuestra casa. Estamos aquí para defender título y para llevárnosle otra vez más, así que tenemos que salir como mínimo, como hemos hecho estos tres partidos, y ser eficaces también, que es muy importante.
L'Ina espera que el Palau de Sant Boi sigui divendres una festa. La gran final de la Copa Intercontinental la podreu seguir en directe per IB3 Ràdio divendres a les 9 del vespre. I en futbol, a la primera divisió, el Reial Mallorca ha acabat l'onzena jornada fora de l'exposició de descens després de l'empat a 0 que es va produir ahir vespre en el partit Oviedo-Osasuna. El vermell ocupa la 17a posició en 9 punts. Avui, a partir de les 10:30, començaran a preparar el partit de diumenge a Son Moix contra el Getafe, sense el lesionat de llarga durada, Leo Román i Toni Lato, pendent també de l'evolució del central Kumbuda. El vermell cercaran sumar 3 punts abans de l'aturada per mort dels compromisos internacionals. I ja saben l'horari del partit Oviedo-Mallorca de la 15a jornada de Lliga. El partit es disputarà el divendres, dia 5 de desembre, a les 9 del vespre a l'estadi Carlos Tartiere. Avui torna la Champions. A les 9, l'Atlètic de Madrid rebrà l'Unió Saint-Gilva belga. L'únic dubte del conjunt matalassé és Pablo Barrios. L'Atlètic de Madrid vol retrobar-se en la victòria a Europa després de la dura derrota patida al darrer compromís europeu contra l'Arsenal. Sentim el tècnic de l'Atlètic de Madrid, Diego Simeone.
Nosotros tenemos la necesidad de los puntos en el lugar donde estamos en Champions. Nos vamos a encontrar con un equipo que obviamente buscará intentar comprometer el partido, y nosotros tendremos que llevar el partido donde creemos le podemos hacer daño, sabiendo de la necesidad que tenemos del resultado.
I també a la mateixa hora, el Real Madrid visitarà Anfield per enfrontar-se al Liverpool. El conjunt que entrena Xavi Alonso té les baixes de Mastantuono per una pubàlgia Carvajal, Alaba i Rüdiger. El Real Madrid suma un ple de victòries a la Champions i vol continuar en la bona ratxa. El tècnic del conjunt blanc pensa que els seus jugadors estan preparats per viure l'ambient d'Anfield.
Són jugadors com mucho, con mucha bagaje, con mucha que saben en ambientes cargados el responder bien, incluso les motiva más, y confío mucho en ellos. También lo podemos hablar, pero son los jugadores los que tienen que estar en el campo. Desde fuera, yo estoy en el banquillo y hay momentos en los que ya no puedo, ya se te escapa del control. Prepararlos un poco, la preparación mental para estos partidos es importante, y luego la calidad.
Demà jugaran la resta de representants espanyols quan falti un quart per a les 7, Pafor Villarreal, i a les 9 del vespre Newcastle Athletic Club i Brugger Barça. En bàsquet, a la primera FEP, setmana de derbi, el que enfrontarà diumenge el Palmer i l'Èstia Menorca, i que podreu seguir en directe per IB3 Televisió. El tècnic de l'Èstia, Javi Zamora, està molt atent a l'estat físic de Pol Figueres, que va caure lesionat a Ourense i que té el genoll afectat. El base català està pendent de les darreres avaluacions, però tot indica que la lesió podria ser greu i que el jugador es perdria gran part de la temporada. I qui tampoc jugarà al derbi, Matt Frierson, l'escorta nord-americà del Palmer, ha arribat a un acord per rescindir el seu contracte. I acabam en tenis. Carlos Alcaraz i Jaume Munal lideraran la selecció espanyola a la Copa Davis. El tenista santanyiner és un dels 5 elegits per disputar la final avui del torneig. Pedro Martínez, Marcel Granollers i Paldo Carreño completen l'equip. La selecció espanyola lluitarà per guanyar la Davis del 18 al 23 de novembre a Bolònia, a Itàlia. El combinat espanyol debutarà divendres 20 de novembre contra Txèquia. Fins aquí els esports. Tornem a partir de la 1:05 amb el programa Esports 3.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Hem arribat a les 8:30. Repassam ara quines seran les claus d'aquest dimarts, pendents avui de Londres, perquè comença la fira turística World Travel Market. Els principals responsables del sector i les administracions de les Balears vendran les illes com una destinació cultural.
Ahir ja va inaugurar la capital britànica una iniciativa immersiva basada en l'obra de Joan Miró, i avui el batlle de Palma, Jaime Martínez, defensarà els atractius de la ciutat com a candidat a la capital cultural europea 2031.
I precisament per aquest motiu, perquè serà a Londres, la presidenta del govern, Marga Proens, no assistirà al ple del Parlament en què es vota la proposta de Vox per introduir la vehicularitat del castellà a l'educació.
I previsiblement no es prendrà en consideració perquè el PP hi votarà en contra, ja que rebutgen alterar la llei de normalització lingüística. Ara la novetat és que el PP ha presentat una iniciativa pròpia perquè el castellà sigui vehicular, però sense tocar altres normes.
I l'actualitat política estatal està avui marcada per dues notícies destacades. L'empresari Alberto González Amador i el cap de gabinet de la presidenta madrilenya, Miguel Ángel Rodríguez, declaren en la segona jornada del judici contra el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz.
Per altra banda, Carlos Mazón continua al capdavant del Partit Popular a la Comunitat Valenciana, però ha dimitit com a president de la Generalitat. Els grups parlamentaris tenen 12 dies hàbils per presentar la seva proposta de candidat i el ple d'investidura es podria celebrar la darrera setmana de novembre.
A les 8:45 serà el torn a l'informatiu matí de la informació de cada illa amb les desconnexions insulars. A Mallorca, l'Ajuntament de Palma disposarà de 623,9 milions d'euros de pressupost per al 2026. Són 13 milions més que enguany, una xifra que implica un increment del 2,2%. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. El batlle de Palma, Jaime Martínez, destaca els increments en àrees com la seguretat, la neteja, les infraestructures i de personal. Els comptes preveuen inversions per 90 milions d'euros, 5,5 més que en 2025, la qual cosa representa un creixement del 6,5%. Els pressupostos comptaran amb el suport de Vox, mentre que els partits de l'oposició han demanat que es modifiqui el calendari de tramitació.
I l'Ajuntament d'Eivissa demanarà al govern la declaració de zona turística en reconversió per als nuclis de Ses Figueretes i Es Viver. Clàudia Roig, bon dia.
Bon dia. D'aquesta forma es podran renovar els establiments turístics amb inversió pública i privada. Aquesta petició respon a l'acord establert al Consell d'Alcaldes del passat mes de juny, quan es va decidir que es delimitarien les zones turístiques madures. El sector turístic i hoteler ja ha mostrat el seu suport a la iniciativa.
I a Menorca, la campanya de bons comercials arranca amb molta de força. Cristina Tomàs, bon dia.
Bon dia. Sí, en menys de 24 hores alguns comerços ja els han esgotat. La campanya que ha posat en marxa el Consell ha tingut una acollida massiva entre els clients i els 188 establiments adherits. Els descomptes de 10 euros per compres mínimes de 30 cerquen dinamitzar el consum local i reforçar el petit comerç de l'illa.
I ara, quan són les 8:33, parlam d'aquesta fira turística de Londres, aquesta World Travel Market que comença avui mateix.
Informatiu matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Thank you. Estem intentant recuperar aquesta connexió amb Maria José Aguiló, la vicepresidenta executiva de la Federació Hotelera de Mallorca. Esperam que ara puguem recuperar aquesta connexió que ja teníem, però que sembla que s'ha interromput. En qualsevol cas, el sector turístic de les Balears i els responsables de les principals administracions són avui a la capital britànica. Comença aquesta fira internacional, una de les que té més anomenades. Està previst que la presidenta Marga Proens es reuneixi amb el conseller delegat de TUI, del grup TUI, Sebastià Nebel. Com a acte previ a la fira, la delegació illenca va inaugurar ahir vespre una iniciativa immersiva basada en l'obra de Joan Miró i que combina art, música i projeccions. La iniciativa s'anomena Blauina i forma part del projecte Paisatge Miró. Està just col·locada, exposada a un centre d'art al carrer Oxford Street de Londres. Ara, en aquesta hora, ja podem saludar a Maria José Aguiló, que és vicepresidenta executiva de la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca. Bon dia.
Hola, bon dia.
La Fira de Londres, la World Travel Market, és la primera, just després d'acabar la temporada, i per tant està sempre molt marcada pels balanços. Quina valoració en feis d'aquesta temporada d'estiu del 2025 que just acabam de finalitzar?
Bé, nosaltres fem una valoració positiva, però com tots sabeu, a l'agenda de la Federació Hotelera de Mallorca, quan venim a la World Travel Market, de les cites que tenim amb els agents del sector, retrobar-nos també amb els membres de la Federació Hotelera i altres agents de la cadena de valor, fem unes declaracions de balanç i de valoració i estan previstes per demà de matí. Per tant, me permetreu que no m'avanci perquè aquesta cita la tenim prevista, encapçalada per Javier Vic, el president de la Federació, que farà aquestes declaracions sobre el balanç de com veu la Federació Hotelera aquesta, com hem vist aquesta temporada, com en veiem els futurs, quins són els reptes que tenim per davant com a destinació i com a empresaris. I, per tant, en línia general, jo us puc dir que veiem que ha anat una bona temporada amb aspectes de millora i amb projectes que s'han d'investir.
Mos quedem, en qualsevol cas, amb aquest titular. Demà estarem atents una mica a conèixer els detalls. Què esperau fer aquests dies en aquesta fira turística? Com encarau ja aquesta pròxima temporada del 2026, que al cap i a la fi, un m'imagino que van a aquestes fires més que pensant en fer balanços, amb la vista posada ja a l'estiu que ve. Com esperau que siguin aquests dies?
Correcte. Nosaltres aquests dies pues, tenim una agenda de cites amb turoperadors i agenda de viatges del sector, també la patronal APTA, per prendre el pols un poc en els mercats. És veritat que aquesta cita és la primera del calendari i que és un poc primerenca per tenir unes dades significatives o com a mínim una orientació de com vendrà la temporada que ve. Això solen tenir unes fites molt més clares quan arribem a Fitur, a Madrid, però sí que el que estem constatant és que hi ha bones sensacions per l'any que ve.
I en concret amb el mercat britànic, que és aquell que està més en joc a Londres, com ha estat evolucionant aquests darrers anys i com es preveu que ho faci? Perquè es parla de que perden força els mercats tradicionals, Regne Unit i Alemanya. No sé si és ben bé així, si se tira cap a una diversificació major. Què està passant una mica amb aquest repartiment dins de cada origen en aquest pastís turístic, podríem dir?
Bé, jo crec que de tots els coneguts que tenim el mercat britànic i el mercat alemany, que són els mercats predominants a l'illa de Mallorca, però ja fa uns anys que s'està treballant força amb aquesta diversificació de mercats. Els darrers anys ha incrementat bastant el mercat francès, el mercat suís també ha pujat, han començat a tenir incursió a través de les connexions directes de llarg ràdio amb els Estats Units dels americans amb un volum més considerable. Algunes zones turístiques també han començat a treballar amb mercat coreà i jo crec que un poquet l'esforç que ha fet el sector ha estat de optimitzar els serveis comercials, els departaments comercials, per tenir un poc aquesta diversificació. Però no hem de perdre de vista que aquests dos mercats tradicionals, els alemanys i els britànics, són els que tenen un nivell més alt de fidelització cap en el destí i que no només donen feina els mesos de temporada alta, sinó que tenen una activitat molt més llarga.
Ara, una de les qüestions que estan d'actualitat és que després de molts de mesos d'estar parlant de turisme sostenible a les meses convocades pel govern, es torna a parlar de pujar l'impost de turisme sostenible. Se n'ha parlat aquestes darreres setmanes al Parlament. Què en penseu?
Bé, jo crec que la Federació Hotelera de Mallorca està molt clara respecte d'aquesta pujada de l'ITS. Nosaltres sempre hem dit que els fons s'han d'utilitzar per aquelles finalitats per les quals se va concebre, i això hem vist que al llarg dels anys no s'ha produït d'aquesta manera, i aquí excepcionaré el període de Covid, en el qual se van utilitzar recursos per fer front en aquesta emergència sanitària. Però pensam que la finalitat per la qual s'està empenguent ara aquest possible increment de l'impost turístic per la regulació de fluxos no tindrà cap efecte, i per suposat que pensam que és molt millor que, mantenguent l'impost com està, deixin que siguis propi visitant que decideix qui on fa la seva despesa turística dins la cadena de valor, si vol anar d'excursió, si vol anar a un restaurant, si vol fer una activitat esportiva, si vol participar d'un esdeveniment cultural. No pensam que tingui cap incidència en la regulació dels fluxos. A més, els fluxos en temporada alta ja estem veient que precisament en aquest mercat majoritaris ja s'estan moderant tots sols, per tant, no li veiem sentit.
Maria José Aguiló, vicepresidenta executiva de la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca. Vos queden dies de molta de feina per endavant en aquesta fira turística. Moltes gràcies per atendre'ns avui ben prest a l'informatiu matí.
Moltes gràcies a vosaltres per fer seguiment d'aquesta activitat turística. Que tingueu bon dia.
Ara anem, quan són les 8:41, en directe a l'aeroport de Palma. Perquè aprofitant que parlàvem de turisme, de viatges, volíem parlar també d'una demanda en transport públic que és una de les que més s'ha deixat sentir en els darrers anys. Finalment, els residents de Calvià, Inca, Manacor, Sa Pobla, Alcúdia, Llucmajor i Campos podran arribar a l'aeroport de Sant Joan amb els busos del TIP durant tot l'any i no només en temporada alta com fins ara. Parlem d'una reivindicació que l'havien fet ajuntaments d'aquestes zones per veure com funciona aquest aerotip, aquest servei de transport públic. Connectam en directe amb l'aeroport. Caterina Beny, bon dia.
Bon dia, Anselm, bon dia, companys. I doncs, si ja es nota de valent aquí a la parada de busos, just a l'exterior de la terminal d'arribades de Sant Joan, que això sí, que les freqüències s'han incrementat respecte, això sí, de la temporada baixa de l'any passat. De fet, vàrem ser aquí i vos ho podem constatar, que es nota força moviment en aquesta hora. Aquí avui, coincidint amb el tancament de molts hotels, com vos contàvem la setmana passada, i la minva també de vols, sí que hi veig molts passatgers que fan ús justament de l'aerotip per arribar a casa seva, també per estudiar o treballar. Això és el que m'han contat, els escoltam.
Venc de Menorca, he vingut aquí a Mallorca i penso que el transport està molt bé perquè és més econòmic, també te pots moure d'un poble a un altre més fàcil, no tens que gastar en un taxi.
Tengo la tarjeta ciudadana, yo vivo aquí desde hace bastante tiempo y no, el conductor siempre es muy majo, no sé, y aquí estoy, acabo de llegar de un vuelo de Barcelona, así que...
Y es un ahorro.
Y aquí tienes que andar y luego te pierdes y luego bajas al bus y no está el bus. Pero no, muy bien, todo bien.
Porque es gratuito para los residentes y para los turistas, pues bueno, un buen precio, ¿no? Aunque es fácil acceso, igual llegar en taxi, no es muy costoso, pero si te quieres ahorrar unos euros, pues bueno, viene bien el bus.
Ja els escoltau, per tant, és més barat que no pas un taxi o un transport particular, com pugui ser un vehicle. També diuen és més tranquil, ajuda a descongestionar també les carreteres. Aquest servei hem de dir que va començar a oferir-se a partir del dia de Tots Sants, la setmana passada, a les línies A11, en concret, Camp de Mar Aeroport, A33 des del Port d'Alcúdia, A43 a Manacor i finalment A51 cap a Campos. Hem de dir que els busos passen amb una freqüència important banda, entre una hora i una hora i 15 minuts, un quart, més o manc en funció, això sí, de la línia. Els primers vehicles surten entre les 4 i quart a les 4:40 de la matinada cap a l'aeroport i també les darreres partides des de Sant Joan es fan aproximadament des de les 10 i mitja fins a les 11:40 del vespre. Per tant, aquesta és la situació, companys, aquí, des de l'aeroport de Sant Joan, a la parada de Busos.
Moltes gràcies, Caterina Bany, per aquesta informació de servei, aquesta explicació de com funciona aquest servei públic, aquests busos. Per cert, que hem de dir que també hem conegut que les obres de l'aeroport de Palma ja no afectaran els passatgers a partir de l'estiu que ve, tot i que les actuacions acabin a finals de 2026. Així ho ha assegurat el vicepresident d'AENA després de reunir-se amb el govern. Javier Martín ha assegurat que a finals del 2026 quedaran algunes mesures necessàries, però que no tindran gran importància. D'aquí uns segons arribarem a les 8:45 minuts. Ara vos deixam amb les desconnexions insulars de cada illa, és a dir, amb 10 minuts per la informació de proximitat.
IB3 Ràdio, informatiu matí. Edició Mallorca, Guillermo Ortega.
Són les 8:45 minuts. Bon dia. L'Ajuntament de Palma disposarà de prop de 624 milions d'euros de pressupost per al 2026. Són 13 milions més que enguany, un increment del 2,2%. Els comptes preveuen inversions per 90 milions d'euros, 5,5 més que en 2025, el que representa un creixement del 6,5%. Els pressupostos comptaran amb el suport de Vox. Tot d'un en parlant d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com es circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, David Cervera. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. En aquesta hora trobant atenció en l'autopista d'Inca en sentit Palma, des del polígon de Son Castelló fins a l'incorporació en Sevilla Cintura. A Sevilla Cintura també trobaran atenció en sentit Andratx, des de l'estadi Balear fins a l'incorporació en l'autopista d'Inca, i en sentit aeroport a l'altura de Son Trapinya. Finalment, destacar atenció a l'arribada a Palma des de la carretera de Manacor. És tot pel moment. Molt bon dia.
Gràcies, David. En Joan Jiménez, del control tècnic. Començam.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Començant parlant de la tarifa de residus de construcció i demolició de Mallorca, que rebaixarà un 20% l'any que ve. Els nous preus es debatran en el pròxim ple del Consell, dia 13 de novembre. També es veuran reduïdes les tarifes de residus voluminosos en un 7% i de pneumàtics fora d'ús en un 8%. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia. En concret, la tarifa de residus de construcció i demolició passarà de les poc més de 42 euros la tona al 2025 a 33 al 2026. És la segona baixada consecutiva després de la d'enguany, que va ser d'un 4%. El president del Consell, Llorenç Galmés, ha destacat que aquesta davallada de preu suposa multiplicar per dos l'objectiu marcat per la institució insular a principis de legislatura de reduir un 10% la tarifa d'aquests residus a aquest sector.
I és important subratllar que això també suposa un estalvi per les àrees públiques i que repercuteix en positiu a damunt dels ciutadans d'aquesta terra, perquè aquests dobbers, en lloc de destinar-se a subvencionar la tarifa, se poden destinar a altres serveis públics per millorar la qualitat de vida de tots els residents aquí a Mallorca.
Així mateix, la reducció de la tarifa s'ha produït gràcies a l'increment d'entrades en el sistema de residus de demolició i construcció, que ha passat de les 622 tones de 2024 a les 744.000 d'enguany. La previsió és que els nous preus s'aprovin al ple del 13 de novembre amb els vots a favor de Partit Popular i de Vox i que, per tant, ja puguin entrar en vigor l'any que ve.
Mentrestant, el grup socialista del Consell alerta que la imatge de Mallorca que es projecta des de la World Travel Market trasllada a la gestió erràtica del Departament de Turisme de José Marcial Rodríguez en la col·laboració del president de l'institució, Llorenç Galmés.
El conseller del grup socialista, Andreu Serra, acusa l'equip de turisme de planificar una agenda a la Fira Turística de Londres improvisada i erràtica, com assegura ha estat la tònica de Marcial Rodríguez al capdavant del departament en dos anys i mig de mandat.
La imatge que duim en lloc d'una imatge amable, una imatge positiva, una imatge que hauria de ser d'un projecte de contenció, de reducció, de millora cap a la qualitat, de defensa de nostra oferta turística a partir de lo que és aquest concepte de convivència per a sense fum, que és el que creiem que està presentant el senyor Rodríguez, en aquests moments la nostra imatge no és gens amable ni gens productiva per Mallorca per part del Consell de Mallorca.
8:49, en clau municipal, l'Ajuntament de Palma disposarà de prop de 624 milions d'euros de pressupost per al 2026. Són 13 milions més que enguany, una xifra que implica un augment del 2,2%.
El batlle de ciutat, Jaime Martínez, ha destacat els increments en àrees com seguretat, neteja, infraestructura i també personal. Els comptes preveuen inversions per 90 milions d'euros, que són 5 milions i mig més que enguany, la qual cosa representa un creixement del 6,5%. També preveuen millores a part parcs, jardins i fonts i compra de busos elèctrics per part de l'AMT.
Uns pressupostos que donen continuïtat en el projecte que vàrem iniciar a juny de 2023, centrats en la millora de serveis públics essencials, centrat en els barris, en les persones i configurant la ciutat moderna i de futur a la qual tots aspiram. Amb més inversió que mai, però també baixant impostos i amb menys deute que mai.
L'any que ve, Palma incrementarà la plantilla de la policia local amb 275 agents més i ampliarà les zones Hora i la xarxa de Bici Palma. El batlle de la capital balear ha presentat els comptes acompanyat del portaveu de Vox, Fulgencio Coll, perquè seran ells qui en facilitin l'aprovació.
Apoyamos porque va haciendo lo que ya acaba de exponer con todo detalle el señor alcalde, que es ni más ni menos mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos, el bienestar social y que Palma vuelva a recuperar la posición que en su día tuvo. Y nos sentimos pues cómplices de este gran proyecto.
Com a novetat, els pressupostos de 2026 inclouen subvencions nominatives al Teatre Principal i al Gremi de Llibreters.
A tot això, els partits de l'oposició, PSI, Més per Palma i Unides Podem, han demanat que es modifiqui el calendari de tramitació dels pressupostos municipals en considerar que no deixa temps material per revisar els comptes abans que comencin les compareixences dels regidors.
En aquest sentit, han registrat una proposta per modificar el calendari de compareixences perquè comencin aquest dimarts al migdia per poder així tenir temps suficient per garantir el treball de control al govern per part dels grups de l'oposició.
D'altra banda, Més adverteix que l'emergència de l'habitatge i la saturació turística són dues dimensions de la mateixa crisi estructural d'un model econòmic obsolet. Així ho han expressat les portaveus ecosobiranistes al Consell de Mallorca, Catalina Inés Perelló, i a l'Ajuntament de Palma, Neus Truyol. Totes dues han exigit límits reals al creixement turístic i donar poder als consistoris perquè puguin regular el mercat de l'habitatge.
Perelló ha afirmat que el turisme massiu és una amenaça per al territori, el dret a l'habitatge i per a la vida quotidiana dels residents. Per tant, diu, és necessària la reducció del negoci. Des de l'Ajuntament de Palma, la portaveu de Més, Neus Truyol, ha ratificat el missatge que la massificació promou la crisi de l'habitatge. Per això, reclama un gir radical de les polítiques turístiques en la reducció del límit de places, la prohibició total del lloguer vacacional i la modificació del pla d'intervenció en àmbits turístics, el PIAT.
En els darrers 3 anys han pujat els preus de l'habitatge un 60%. Això significa que un pis que valia 1.000 euros el 2022, ara que governa el Partit Popular, val 1.600 euros. Davant d'aquesta situació, el Partit Popular no està fent res. S'han de regular els preus dels habitatges i s'ha de prohibir el lloguer turístic a tot Mallorca.
El conseller d'Habitatge, Territori i Mobilitat, José Luis Mateo, assegura que AENA té una bona predisposició amb el futur projecte del tren de Llucmajor. En el recorregut s'inclou una estació a l'aeroport de Palma.
Segons el conseller Mateo, des de l'inici i l'anunci del projecte, el gestor aeroportuari s'ha mostrat col·laborador en l'executiu autonòmic. Són declaracions del conseller de Mobilitat després de la visita que ha realitzat amb els principals responsables d'AENA per conèixer els treballs que s'executen a Son Sant Joan.
Y continuamos con esa magnífica predisposición por parte de AENA para seguir trabajando y sin duda, pues cuando llegue el momento, ya sí que ya hablaremos de la situación concreta, del diseño, pero sin duda una de las estaciones para nosotros esenciales y un punto clave de este proyecto es la estación del aeropuerto.
A la trobada, Mateo també ha demanat a AENA que cuidi els residents de les illes. El conseller de Mobilitat ha explicat que és una reivindicació ciutadana que la planta 1 de l'aeroport es destini a residents.
I el sector agrari de l'Illa podria reduir fins a un 16% les emissions de gasos d'efecte hivernacle d'aquí a 5 anys, segons un estudi impulsat per Mallorca Rural a partir de la petjada de carboni de les explotacions agràries.
L'anàlisi s'ha fet sobre una mostra de 30 explotacions agràries d'arreu de l'Illa representatives de diferents tipologies productives, horticultura, vinya, ramaderia i fruita seca, ubicades principalment al pla i al reguer, i conclou que la maquinària agrícola constitueix la principal font de emissions, seguida de l'ús de refrigerants, la ramaderia i els fitosanitaris. Joan Simonet, conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural.
Ara s'han de cercar fórmules per poder reduir encara més aquestes emissions per hectàrea, de tal manera que contribueixi més a la sostenibilitat. Per part de la conselleria, ara ho comentàvem, en cap cas pensam que renunciar que això signifiqui un creixement del sector. Nosaltres volem que el sector cresqui, que el sector avanci, però sí que cresqui de la manera més sostenible possible, tant per poder-nos alinear a les polítiques europees com també per optimitzar recursos.
I un darrer punt, perquè l'Ajuntament d'Andratx ha posat punt i final a la temporada de socorrisme a les platges de Can de Mai Sant Elm amb un balanç positiu i sense incidents greus. De fet, aquest any s'ha registrat un descens en incidents greus, tot i que s'ha produït un lleuger augment d'assistències lleus. També s'han incrementat les accions de prevenció amb prop de 4.000 actuacions. D'aquesta manera, arribem a les 8:55 minuts. Continua la informació aquí a IBT Ràdio.
Soy Loles León. Si tienes un piso en propiedad más de 70 años y quieres un dinero extra, llama a Vitarrenta. 91-197-1700.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Quan falten 5 minuts per les 9 del matí, parlam de cultura. Avui, de literatura.
Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sí.
Perquè l'escriptor mexicà Gonzalo Celorio és el Premi Cervantes 2025, el màxim reconeixement de les lletres en castellà. Ho ha anunciat el ministre de Cultura, Ernest Urtasun.
Por la excepcional obra literaria y labor intelectual con la que ha contribuido de manera profunda y sostenida al enriquecimiento del idioma y de la cultura hispánica.
Entre els motius que ha destacat el jurat hi ha la de tenir una veu literària elegant i reflexiva.
Celorio és assagista, dirigeix l'Acadèmia Mexicana de la Llengua i és també membre de la Reial Acadèmia Espanyola de la Llengua, entre d'altres càrrecs. Però el jurat ha destacat que l'obra d'aquest autor és una memòria del Mèxic modern i un mirall de la condició humana. Dels seus llibres han destacat la ironia, la tendresa, però sempre l'erudició. El guardó està dotat en 125.000 euros.
Cal recordar que Celorio ja va ser el 1986 Premi de Periodisme Cultural atorgat per l'Institut Nacional de Belles Arts. El 97 li va ser concedit el Prix des dels Oceans, que otorga el Festival de Biarritz. El 99 va ser Premi Nacional de Novel·la i el 2010 Premi Nacional de Ciències i Arts en Lingüística i Literatura, atorgat pel govern mexicà. I avui comença la Festa del Cinema a moltes de les sales de les Illes. Serà fins al 6 de novembre, en què, per exemple, a les sales d'Aficine i de Cinesa es podrà veure les sessions des de 3,50. I en el cas de les localitats de luxe, per només 4,90. A més, en el cas de Cinesa hi haurà un sorteig per guanyar un any de cinema sense límits.
Sempre és un bon moment per anar al cinema, però si a més, quan comença el fred, podem aprofitar per anar dins les sales i, a més, un preu molt rebaixat i d'encara millor. Per això existeix aquesta Festa del Cinema, per recompensar, per dir-ho d'alguna manera, els cinèfils, però de veritat, un premi, un dies especials, un cop a l'any, per veure estrenes a baix cost. Catiana Fernández és responsable de màrqueting d'Aficine i feia aquestes recomanacions.
Y bueno, tenemos pues los estrenos de este fin de semana, que han sido El terror de Together, también La historia de amor adolescente de A pesar de ti, y luego también tenemos, entre otras, como Cuerpos locos o Los tigres, que son películas españolas, una de comedia y otra más de drama thriller. Y también, por supuesto, para los más pequeños tenemos Super Charlie. También hay películas que se estrenaron las semanas pasadas que están siendo totalmente un éxito, como Los domingos, también española.
En tot cas d'aquestes baixades de preu, les caixes també se'n ressenten dels baixos preus, però compensa la fidelitat dels espectadors.
La recaudación es verdad que no siempre es la más elevada, porque hay el doble de películas con respecto a otros momentos del año, por lo que se reparte más, a no ser que haya alguna película que despunte por su éxito o calidad. Pero es verdad que es una época en la que hay más variedad y una calidad más media a la que estamos acostumbrados a veces en el cine.
I és que, segons l'ESGAE, l'any passat, el 2024, el cinema de les Illes Balears va augmentar en nombre de sessions en poc més d'un 2%, però, en canvi, va perdre un 8% d'espectadors i un 5% de la recaptació. Però si comparem aquesta caiguda amb les xifres d'abans de la pandèmia, del 2019, per exemple, la caiguda és de prop d'un 30% en assistència i d'un 19% en ingressos. Els tops de la taquilla enguany i d'Inside Out 2, de la factoria Pixar i l'espanyola Padre no hay más que uno 4, de Santiago Segura. En qualsevol cas, sempre és un bon moment, hi hagi bon preus o no, per anar al cinema.
Ja hem arribat a les 9, ara resumim els temes més destacats d'aquest dimarts, un dia en què estan pendents de Londres, perquè avui comença una de les principals fires turístiques, la World Travel Market. Els responsables del sector i les administracions de les illes hi seran present i vendran la comunitat com una destinació cultural.
Està previst que la presidenta del govern, Marga Proens, i el conseller de Turisme, Jaume Boussà, arribin al recinte firal d'aquí a una estona, a les 9:30, per iniciar una jornada intensa. La cap de l'executiu autonòmic s'ha de reunir amb el conseller delegat del turoperador Tui Sebastiana Ebel. També la Fundació Foment Menorca ha concertat